11 i 9 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, és dimecres, per tant, toca fer molta comèdia. Eduard Gené, molt bon dia.
Molt bon dia. Com sempre ja dic, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres, mm-hmm. i a més avui, quasi per partida doble.
Sí.
Mira, no coincideix en el dia, però primer de tot voldria parlar del Dia Internacional del Circ, que va ser el dia 19.
Sí,
recordes que
sí.
En el programa anterior ho vàrem comentar per anticipat.
Exacte.
I ara, així sense parança, anem directament.
M'embranzit.
Llegeixo el manifest del Dia Mundial del Circ que va escriure el nostre amic Jaume Mateu, és a dir, el gran Tortell Poltrona. I diu, aquest manifest: malauradament, quan hi ha un Dia Mundial d'alguna cosa, és que hi ha quelcom que no funciona. Dit això, visca el Dia Mundial del Circ. El circ és per mi quelcom més que una paraula que defineix una activitat artística. Ho entenc com una manera de viure, de viatjar, de sentir, d'estimar, de compartir, de patir, de lluitar, de guanyar i de perdre. En definitiva, com una manera de ser i de viure la vida. Totes les especialitats que conformen l'art del circ repten el sentit comú, repten les forces de la física, i per tant vull fer constar aquí i públicament que segurament el circ és l'art més antic desenvolupat per els mamífers vertebrats omnívors que ens definim com a éssers humans. Curiosament, ara volem des del Parlament prohibir-nos a nosaltres mateixos. No m'estranya gens, doncs, que per més que passi el temps seguim ancorats en una manera d'entendre la cultura absolutament caducada. Potser és perquè, com que aquí el circ no acaba de funcionar, tampoc funcionen els valors que el circ té inherents i que, d'altra banda, les societats avançades han defensat a l'entrada del segle XXI. Multiculturalitat, innovació, cultura de l'esforç, autogestió, sostenibilitat, creativitat, imaginació. El circ ensenya que qualsevol persona pot arribar fins allà on es proposi. L'únic que cal és començar a caminar. I com més camines, més t'hi apropes. Felicito, doncs, els meus companys de circ per ser com són. I perquè mentre el món oficial de corbata i traje jaqueta entén l'art del circ com una cosa sense cap mena de valor i no venen mai a veure'ns, nosaltres seguim actuant per petits grans mitjans. Felicito els meus companys de circ perquè, tot i no tenir cap facilitat per normalitzar un sistema educatiu, de casa nostra surten artistes que viatgen arreu del món i que han fet del circ català una marca Catalunya amb valor afegit que ens aplega amb grans noms com Miró, Picasso, Brossa, Foix. Felicitats, companys del circ, avui que el nostre mundial, perquè, malgrat les dificultats per accedir al circuit públic i espais escènics nacionals, estem presents a totes les cases i a l'imaginari dels més petits, que són les de venir. Felicitats de nou a tots, per ser com sou. Utilitzem la capacitat del circ de sorprendre, de modificar el comportament de la gent, de fer cultura popular i seguir exigint el reconeixement a la creativitat, als valors que el circ predica. Volem un món diferent. No ho digueu a ningú. El circ que a mi m'agrada, la gent que m'envolta i jo, ens convertim de vegades durant uns instants en éssers lliures. Som gent sense por. I visca el circ, fora la por!
Home, si ens ho diu el Tortell Poltrona, jo crec que la por ha de ser fora, de tenir aquest valor per fer allò que volem, allò que ens agrada, i de transmetre-ho, que això és el més complicat al final.
I tant. El Tortell, que va estar aquí fa 4 programes, em sembla,
sí, fa cosa d'un mes, sí.
Doncs ha viscut molt. Però jo penso que avui, aquí, al nostre estudi,
déu-n'hi-do,
tenim una representació genuïna del circ.
Sí, senyor.
O sigui, el circ que comença en un lloc, en aquest cas comença a gestar-se a la platja de Sant Adrià del Besòs, una persona que nosaltres es troben, comencen a fer barres, comencen a animar-se, es comencen a trobar i finalment formen un grup d'un home que va néixer de forma accidental a Carcassona, però que és originari d'Osca, d'un poble d'Osca, però que va anar a parar a viure a la Catalana, al barri de la Catalana, Sant Lleida del Besòs, i que es deia Luis Rarull. I per tant, avui, aquí en aquest estudi, tenim la sort de que amb nosaltres estiguin dos dels fills d'aquest Luis Rarull que va començar a viure aquest món, que són el Luis Rarull, fill en aquest cas, i el Carles Rarull. A tots dos, molt benvinguts. Carles, gràcies. I Luis Rarull.
Bon dia, gràcies.
Estic molt content que estigueu aquí, i a més estic molt content que una vegada més, un any més, estigueu a Sant Cugat fent temporada. Perquè ja sabeu que Sant Cugat, en un moment determinat, no diria que us va adoptar, però sí que es va declarar ciutat amiga del circ, i en el cas del Circ de Rarull és sempre, des de fa, jo diria que com a mínim 6 o 7 anys.
Més.
De forma regular cada any?
Sí, més de 6, deu fer a prop de 10 anys ja.
Que cada any esteu aquí fent una temporada. I amb èxit?
Sí, sempre. Bueno, ha anat sempre en augment, en realitat. Sempre de millor en millor, sí.
Ara, Carles, potser que diguéssim, aprofitéssim el moment per dir que avui estem a dia 30, però que encara esteu fins al dia 4.
Sí, fins al diumenge.
Quantes funcions teniu en aquest moment previstes?
Bueno, ara, avui, tenim una. Demà dijous, dos. Divendres, una. Dissabte, dos. I el diumenge, dos, i és l'últim dia.
O sigui que la gent encara pot venir al circ, encara pot veure les vostres actuacions, i explica'ns una mica, o explica el Lluís o tu, m'és igual, vosaltres us dividiu i feu la resposta per on vulgueu. Aquesta idea de dedicar-ho al vostre pare aquest any, aquest boom que presenteu, aquest espectacle que presenteu?
Bueno, el canó, el número del canó, per exemple, va ser una de les, diguéssim, grans atraccions que el meu pare va fer, va crear, perquè el canó existia. El canó no s'havia fet mai és disparar dues persones al mateix temps d'un canó. I això el meu pare ho va fer amb aquesta atracció. Doncs va actuar amb els circs més grans de l'època, que era el Chipperfield, el Buglion, a Itàlia. Bueno, ell va actuar com l'atracció principal i això va ser molt important perquè no hi havia cap altre que ho fessi. I el fet de fer-ho en homenatge al meu pare, bueno, jo penso que de tot el que fem, nosaltres és en homenatge al meu pare, en realitat, perquè sense ell nosaltres tampoc hi seríem aquí, i penso que tot ho devem a ell i a la meva mare, no? I per tant, jo sempre, o tot el que fem, ho fem pensant en els pares i què dirien els pares si veiéssim això que estem fent. És tindre, poder fer alguna cosa per algú que estimaves i està sempre entre nosaltres.
Clar, el pare va ser el creador, el vostre pare, amb la vostra mare, va estar actuant durant molts anys, això que explicaves tu, a molts circs del món, va recórrer, i en un moment determinat es llença i crea el seu propi circ. I vosaltres, de fet, naixeu i creixeu dins del circ, o sigui, és el vostre món, és la vostra casa, sí, tot i que es mogueu amunt i avall, perquè aquesta idea del circ itinerant com la idea, diguéssim, més tradicional del circ, no? El fet sigui més gran o sigui més petit, porti més cotxes o porti menys, el fet de la itinerància sembla consubstancial,
sí,
amb el circ.
El circ és la base de viatjar sempre, d'itinerant.
Exacte. Sí. Llavors hi ha una cosa que es diu, hi ha gent que diu, bueno, també hi ha aquest tipus de circ que s'està fent en alguns llocs que és estable, no? Per dir, en els grans llocs a Moscú, doncs, o a Madrid mateix, o amb el Circo Price.
I a Barcelona, a l'Olímpia.
A l'Olímpia, exactament, que molta gent no recorda, evidentment, recordem segons qui, hi havia estat de petit el Circo Olímpia, a la Ronda de Sant Antoni. però l'essència seria aquesta de la itinerància. Però vosaltres, a més, feu una altra cosa que encara li dona un plus, diguéssim, amb això, i és la creació d'aquesta manera de museu circulant, de circ. Explica'ns una mica, Carles o Lluís, la idea com sorgeix i com es produeix.
Bueno, la idea és més bé conservar el circ com era amb la seva època, podem dir, més gloriosa, no? Que jo em sembla que era entre els anys 20, els anys 30. El circ ha tingut moltes transformacions. Hi han hagut circs, per dir-ho, per posar-li la paraula circ, que ho han dedicat, pues, a lo millor a fer diners presentant personatges de televisió o que no tenien que veure res amb el món del circ, però això els hi servia perquè la gent, pues, o els nens, diguessin els pares, anem a veure que hi ha, no sé, la guagua, o que hi ha Torre Bruno, o que hi ha personatges...
O dibuixos animats, per exemple.
Dibuixos animats, i Spidermans i coses d'aquestes. I bueno, això sí que va reportar uns diners amb els que ho feien, però al mateix temps era una manera de destruir el circ autèntic, perquè el circ no, això no ho ha fet mai, i és un... va desaparèixer pràcticament. I després, durant molts anys, també amb la televisió nacional, que només hi havia un canal, hi havia els Gavi, Fofo i Miriki, els pallassos de la tele, sí, sí, que ells també el circ el dirigien més bé als petits. I això no ha sigut mai tampoc. El circ sempre ha sigut per la família. La família pot ser igual un professor o un matemàtic o qui sigui, que ve amb els seus fills, la seva dona, a passar-s'ho bé, i és com anar al teatre, com anar a qualsevol espectacle per gent gran i petita. L'avantatge que tenia el circ de sempre és que els pares sabien que si portaven els fills no hi havia res que pogués fer mal a la cultura del nen, tot al contrari, i per això hi anava tota la família, no? Però des de que va aparèixer tota aquesta mena, diguéssim, de personatges que només ho dedicaven als petits, pues, s'ha anat transformant en un concepte de que el circ només és pels nens. I això no és així. Almenys el Reluí no ho és, com tampoc ho és, per exemple, el circ del Soleil. Són circs que la gent gran pot anar-hi i disfrutar com qualsevol nen. I això és important.
Jo va comentar precisament això, l'aparició del Soleil, d'alguna manera, crea un genera un cert canvi amb la concepció del circ, potser donant-li, no quant a l'essència que tu comentaves, no? Perquè l'essència és la mateixa, els números són els mateixos, el trapeci, el d'equilibri, el de funambulisme, això és exactament igual. Però, en canvi, potser el que passa amb el Cirque du Soleil és que té la capacitat, perquè té possibilitats, de vestir-ho d'una forma que li dona una potència estètica que jo penso que vosaltres, d'alguna manera, també seguint aquesta línia, no ja del Cirque du Soleil, sinó l'anterior, la creació del vostre pare, també heu seguit a la vostra mida.
Sí, bueno, és que el Soleil, i per exemple nosaltres actuem tots els anys, els dos circs, el Soleil i el Reluí, coincidim a Barcelona, i ni l'un ni l'altre ens fem mal en cap aspecte, perquè són dos mons diferents, no? Són dos conceptes de circ que són amb una visió del món del circ totalment diferent. El Soleil és el, com diria jo, és una multinacional, és un circ relativament... per l'espectador és fred, no hi ha contacte del públic artista, no existeix. Els artistes generalment, pues, tots porten com màscares, no saps conèixer ningú. Si te'ls trobes pel carrer no sabràs mai que aquest artista és tal persona o l'altra, perquè estan disfressats. O sigui, són un número que cada espectacle, pues, tindrà millor 70-80 artistes.
Com a part una coreografia
que agafen i tenen coreògraf, que sempre sol ser el mateix.
I fan una música determinada, a més, que composen una música determinada per l'espectacle.
Exacte.
Potser l'últim més representatiu va ser el dedicat amb els Beatles, no?
Exacte. I llavors, bueno, pues, aquest concepte de circ és d'admirar també, és positiu, a més no fa mal en el món del circ, tot al contrari. Jo penso que en definitiva dignifica la paraula circ, perquè no s'enganya la gent. La gent quan va al Soleil doncs veu un espectacle de qualitat, hi ha grans acròbates, generalment són gimnastes, que són o xinesos o russos, agafen els que no poden anar als Jocs Olímpics perquè no tenen la suficient capacitat per competir, llavors doncs, els agafen i es posen en el món del circ, i el Circ del Soleil doncs, va a Rússia i millor et contracta 150 acròbates que ells els hi fan fer el que volen, els visteixen com volen i formen part del Circ del Soleil, o te'n van a Xina i et venen amb 200 o 300 xinesos, perquè allà hi ha molts, sí. I fan un espectacle, sí, pues, sí. Bueno, pues, d'aquest estil com ells tenen, sí, les coreografies.
El nom de l'artista desapareix. No...
Queda ficat dintre... Sí. D'aquest conjunt.
Exacte. No hi ha vedetes, no hi ha l'estar...
El Benito de l'Oro, per exemple.
Tot en el món del circ autèntic hi ha, diguéssim, estrelles, com en el cas de la Benito de l'Oro, Charlie Rivel, han hagut personatges que s'ho han tingut que suar per arribar-hi, perquè en aquella època no existia ni la televisió, i això, per fer-se conèixer, tenien que anar de ciutat en ciutat a fer-se conèixer i agradar, i era molt més complicat. Avui fas qualsevol cosa i s'entera tot el món a través dels mitjans de la televisió, dels diferents canals que existeixen, no?
Inclús qualsevol tonteria,
I qualsevol tonteria.
Sí, tot això. Escolta, jo us volia comentar també una cosa que a mi sempre hi penso quan vaig al circ, i és el fet de la prohibició dels animals en el cas de Catalunya. Com ho veieu?
Home, jo penso que és una entre tantes barbaritats que es fan en aquesta vida. Jo no penso que, diguéssim, com deia també el Tutell Poltrona, nosaltres també som animals. I com animals, si fem piruetes a la pista, què vol dir? Que ens tenen que prohibir fer piruetes o arriscar la vida perquè el públic aplaudeixi? Bueno, no crec que això es pugui fer, perquè, bueno, portem pantalons i canvia una miqueta, no? Els animals, el que falta aquí és una reglamentació que es respecti l'animal, en definitiva, que tinguin els seus espais, que tinguin el seu tractament com Déu mana, perquè tots tenim, per exemple, gossets a casa, i inclusivament hi ha famílies que té un gosset amb un espai molt reduït que el treuen fora cada dia, sí. a fer la passejada al mateix puesto tots els dies i torna cap amunt. Això tampoc és vida, però es poden tindre un gosset. Ara, amb el CIS, nosaltres tenim, per exemple, un número amb un gosset, si vostè el veu, el gosset, quan comença l'espectacle, a més, i això que ell treballa a la segona part, ja comença a donar salts d'alegria perquè sap que podrà anar a jugar a la pista amb el seu dueño, amb el seu amo, i està desesperat per anar a jugar a la pista, i sembla que quan li aplaudeixen el gos, doncs està satisfet del que el públic, i amb un gosset no fa falta pagar-li perquè faci coses. També a vegades hi ha gent que millor li dona una surra amb el seu fill perquè ha fet una cosa malament. Això no vol dir que no l'estimis, no? És per reprotxar una cosa que no es té que fer, i en aquest cas és exactament el mateix. Per exemple, els gossets, tot el que fan ho fan per jugar, i es té que aprofitar la seva, diguéssim,
aquesta capacitat d'aprendre, no?
Exacte, i ells jugant doncs arriben a fer coses que després, una vegada surt a la pista, la gent doncs es diverteix, però això és una forma tant de guanyar-se la vida al gosset com de guanyar-se la vida, tant perquè, per exemple, en el cas nostre, el que fa el número és un equilibrista, que per fer el que fa amb un braç, pujar escales, baixar escales amb un braç, ha tingut que ensenyar molts anys, i aquest gosset surt un parell de vegades o tres amb el seu amo a fer gràcies, que ell ho fa jugant. Doncs això ho trobo totalment normal i que tots juguem amb els gossos i amb els gats i etc. No? Ara, el que dèiem de la prohibició es va fer generalitzant tots tipus d'animals. Llavors això, bueno, diguéssim que no ha fet mai cap país d'Europa, no s'ha fet mai això. És una cosa dràstica i sense mirar ni comentar-ho amb ningú ni parlar amb els professionals de cap espècie. Simplement no volem animals. I això ha sigut criticat, sigui a l'estranger, sigui a casa nostra.
I la vostra associació, tinc entès que va, en fi, que ha emplaçat a la Generalitat a tractar aquest tema, tornar-ho a tractar perquè...
És que la Generalitat només va escoltar amb els animalistes. Els animalistes tenen permissió i a vegades si un li demana a un animalista, escolta, què farem amb els 5.000, per exemple, tigres que existeixen en el circ? Què fareu amb els tigres aquests? Els posareu amb una càmera de gas? O com ho farem això? O els 5.000 lleons? O 300 cavalls? O sí, el que sí. Sigui. No s'ha pensat gaire.
És complicat, és complex. Escolteu, tornem a emplaçar la gent que hi queda 5 dies per veure si de reluï.
Sí.
Jo espero que sigui bé, però abans que marxeu, a mi m'agradaria tractar un tema que no és del circ, però en canvi està molt lligat amb el circ, i és en Lluís. Perquè en Lluís, clar, nosaltres els coneixem, surt a la pista circular, amb aquella carona que posa, tot blanquet, no? Va fent les seves coses, però sota d'aquest pallasso que surt, sota d'aquesta persona que surt, doncs hi ha l'altra cosa. Recitar mentre preso dal palirio non so più quel pericolo.
Canviem de tema, ara.
Canviem de tema i no canviem de tema. Que en Lluís Reluy, com deia abans, surt a la pista, fa el seu número, amb la cara enfarinada, etc, etc. Però, a més, sota del pallasso i sota de la persona, i dins de la persona, hi ha una altra cosa, que són...
Les matemàtiques.
Les matemàtiques, però des de sempre, Lluís.
Sí, una afició que tinc de fins que tenia 10 anys i l'he conservat tota la vida.
Perquè tu creus que si tu no haguessis viscut al món del circ, haguessis acabat fent, jo què sé, de professor a la Universitat Autònoma de Matemàtiques?
Pues sí.
Perquè tu vas continuar i a mesura que anaves viatjant et trobaves amb alguna gent i també interessada en matemàtiques, sí. Estaves amb ells...
Quan tenia algun dubte, anava a freqüentava la universitat, demanava permís i em feien assistir, i després els professors m'ho explicaven, i tota la vida així.
Fins arribar a fer un llibre. Jo tinc aquí un llibre que diu Ámbito de los números primos, su estructura y distribución, conjetura de Goldbach.
Sí.
Tu ja deixes ja totes les teories, primer Euclides ja el deixes a fora i vas a Goldbach ja directament.
Sí, és una fórmula que fa sortir tots els números primers i després la conjectura de Goldbach és una conjectura que diu que tot número parell és la suma de dos senasos. I la demostració i tot això agafa tot un llibre.
Vas fer un segon, si no vas quedar amb el primer, vas fer un segon que diu Ingeniosa teoria de l'espai i del temps.
Sí, aquest és de geometria.
Aquest entres en geometria, aquest entres més que cap a la línia Einstein o fas una altra formulació?
No, és el mateix. Per exemple, la constant de gravitació de Newton no se sap d'on és l'origen. I jo l'he trobat i dono tot el llibre aquest.
Però no et quedes aquí i em fas un tercer que diu espejismos.
No entenc tot això.
Home, això, avui en dia tens un aparell fantàstic que em mires i ho veus.
Sí, l'espejisme...
No és una bola de vidre, eh? És un ordinador.
Sí, l'espejisme, quan vas per la carretera, veus que al lluny sí. Està l'asfalt mullat.
Sí.
I a mesura que t'atances, es va desapareixent, fins quan arribes a prop desapareix del tot. El perquè d'això també està dedicat a aquest llibre de...
Però ara en tens un quart. Que ha aparegut ara fa poc, que segons tinc entès està a les llibreries de Sant Cugat,
sí.
Que estarà o està en el circ, per si algun dels que venen a veure el circ ho puguin comprar, que precisament ja passes un altre camp, és el circ dels saltimbanquis. És a dir, que fas un llibre sobre el lloc on, que tu coneixes més, que és el circ. I aquí, pel que veig, a més, doncs hi ha molta part gràfica, molta fotografia històrica, on hi ha tots els personatges, i evidentment on hi ha la fotografia dels vostres pares, la Maria Tomàs Jorba i en Lluís Raúl Iglesias, entre molts, i companys i amics que us venen a veure, molts dels participants de totes les generacions que hi ha hagut en el Circ Raluy, i tu fas un llibre on parles de cada un dels personatges, dels xarlatans, els saltimbanquis, els equilibristes, etc. Això és un salt perquè cada la matemàtica fas una altra evolució.
Sí, canvia el tema, però bueno, la matemàtica està per tot arreu i té molta relació almenys amb el llibre dels espejismes i de la geometria també té molta relació. Intervenen les matemàtiques pràcticament en tot el que és la vida comú.
Ara tenim aquest llibre en castellà i aviat sortirà en català.
Ja hi és, aquest és en català.
Ja està, però aquí encara
no hi ha. A Sant Cugat encara no està.
És que tenim una tercera persona, vull dir, no és un fantasma que hagi aparegut per aquí en aquest moment, que l'hàgim cridat, estava aquí escoltant i mirant.
Aprenent.
I aprenent.
Aprenent
d'ells, en tot cas.
Demostrat.
Bé, aleshores està en català, però dèiem que aquí encara de moment no havia arribat.
Però que arribarà. Inclús ja es pot començar a demanar i el distribuïdor ja els hi portarà.
Molt bé.
Però de moment a totes les llibreries i a la Bacus també i al CIP per descomptat.
Molt bé, doncs aquí ho tenim. En Lluís Raluy, que és pallasso per naixement, que és matemàtic per vocació i que a la vegada també és escriptor, en aquest cas d'aquest llibre del circ de saltimbanquis, que fa un homenatge doncs, precisament en aquest circ. Germán Raluy, que seguiu endavant, us vindrem a veure, com sempre, i fins un altre any. Bona moltes vostè. Gràcies per estar aquí.
Gràcies a vostè, també gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Et deixo un pont de mar blava que va del somni fins als teus ulls des del cudi amorgós.
I ara parlàvem arrel del Dia Internacional del CIR, però és que hi ha més dies internacionals que llonganisses, eh? Però això ja ens agrada a nosaltres, eh?
N'hi ha 290 dels 365 que estan dedicats a alguna cosa o altra. Inclús hi ha algun dia que es doble.
Ostres.
Sí, el mateix dia és dia de l'aigua. No, per exemple, seria curiós si fos el dia de l'aigua o el dia del vi, el mateix dia, però no, això no passa. No, ara parlem, avui és dia 30, però ahir dia 29 va ser el Dia Internacional de la Dansa, I a més, aquest any, aquest Dia Internacional de la Dansa té una característica molt nostrada, perquè es fa en homenatge d'en Joan Serra. En Joan Serra, com molta gent ja sap, va ser un coreògraf, jo diria que va ser un mestre, més que un coreògraf, va ser un mestre, perquè ell va estudiar magisteri i va exercir de mestre, però a la vegada va fer de mestre de coreografia de dansa. I va fer una cosa que és molt, molt interessant, i és que va fer transcendir la dansa, que diguem, de tipus popular, la dansa catalana popular, i la va aixecar de nivell, fins a aconseguir una cosa molt, molt interessant. Ara, em sembla que ens està... tenim en línia en Lluís Fàbregas. Lluís, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim en Lluís Fàbregas, que... bé, nosaltres molt bé. Tu suposo que també, llàstima que no ho podem tenir aquí personalment, però
sí,
suposo
bé,
que...
estic assajant, estic treballant.
Per això,
estic,
suposo
estic
que...
Estic a un assaig, però m'havíem quedat amb l'entrevista i m'he escapat un momentet.
Jo volia parlar amb tu avui perquè el tema és que aquest homenatge a Joan Serra absolutament merescut, i tu d'alguna manera has estat un deixeble d'en Joan Serra.
Doncs sí, he sigut molt afortunat. I bé, doncs, com comentaves, el Joan va arribar a l'Esbar Sant Cugat amb moltes ganes. Nosaltres no el coneixíem, però un dia va venir a fer-nos una sessió de treball a l'escola de dansa i ens vam enamorar tots del Joan. I es va quedar. I aquesta va ser la trobada amb en Joan Serra. A partir d'aquí, doncs, ens va engrescar moltíssim la seva proposta, el seu llenguatge, la seva manera de fer, la seva persona. Ens va enamorar. I bé, doncs ara, per exemple, sentia que havíeu posat el tema del Pont de Marlava. Doncs vam arribar a poder ballar al Pont de Marlava amb en Lluís Llach, no? Això seria, doncs, una mica aquesta introducció. Molt potent, no? D'entrada, doncs, ja ràpidament, ja va ser una de les propostes que vam fer.
Això m'estàs dient quan estava ja com a Factoria Mascaró.
No, t'estic parlant ara de la primera trobada amb en Joan Serra, que jo ballava, concretament, ballava a les Arts Sant Cugat.
Sí.
I el vaig conèixer a l'Esbar. A partir d'aquí, Factoria Mascaró, doncs, va néixer... Vam arrencar uns quants ballarins de l'Esbar, amb en Joan Serra i amb en Quim Serra, que era codirector, és ara és també director de la Factoria Mascaró, en Quim Serra. I bé, doncs ens vam engrescar i vam tirar el projecte de començar la companyia professional de dansa catalana, Factoria Mascaró, amb la direcció d'en Joan Serra i Quim Serra.
Tu creus, aleshores, que aquest homenatge és totalment merescut, evidentment?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè no ha sigut fàcil. En Joan, doncs, la seva proposta ha costat molt d'entendre. No ha sigut gens fàcil, Hi havia gent, doncs, que ja ho... Bé, com tot, no?, una mica. Hi havia gent, doncs, que li arribava, la seva proposta, el seu tipus de llenguatge, la seva manera de treballar, i hi havia gent, doncs, que no l'entenia. Llavors, doncs, una mica, amb diferents propostes de taula, amb les seves classes magistrals i amb el seu saber fer, doncs, penso que ara ja està consolidat el seu projecte, d'alguna manera.
Molt bé, Lluís, doncs agraïm molt aquestes paraules. Volíem no deixar aquest programa de molta comèdia que fem d'arts escèniques sense deixar de parlar d'en Joan, i tu ets la persona més indicada. Molta gràcies per la teva presència i bona feina.
D'acord, gràcies.
Adéu.
Doncs, Eduard, déu-n'hi-do tot el que hem tingut avui. Jo crec que és dels millors que hem fet mai, aquest molta comèdia, però...
Tu creus?
Sí, però molt content, que
ho perquè no em doneu temps, necessito
com a mínim
2 hores aquí, com a mínim.
Més temps la setmana que ve, dimecres, que vagi
gràcies.
Molt bé.
Adéu.